la Lliga de Dats a la tarda al circuit sènior i paral·lelament hem tingut la regata Commodore Memorial Nando Muñoz Gran Premi Jotun amb 37 embarcacions. Si és que no ens ho acabem.
No, no, jo veig que els esports aquí el cap de setmana, escolta'm, tenim per triar, remenar i triar, com es diu. I bé, no hem de deixar-ho aquí, t'escoltarem més detalladament el que ens has explicat avui al Zona Mixta després de l'informatiu i cap vespre dels important al Canal 10, no es perdin aquesta entrevista amb Toni Espinosa perquè ens parlarà d'aquest equip, aquest equip doncs, que ha batut rècords, m'imagino, de puntuació amb la categoria en una temporada. Suposo que no sé si hi ha algun precedent o no. Ivan, doncs moltes gràcies i fins dilluns que ve.
Vinga, doncs.
Bé, doncs l'Ivan que ens ha portat als esports i amb els esports acabem. Deixem pas ara a l'Ona Vilà, que avui ja torna amb el més calent a l'Aigüera. Gràcies, fins demà, adeu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? Reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Al quiosco viu al PC, a la tauleta també, setmanari de la temporada, empodava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la temporada amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de la temporada amb tu. Amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també, setmanari de la temporada amb tu. Amb tu.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 40 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, primer, abans de començar, deixeu-me donar les gràcies a en Sergi per haver capitanejat l'Aigüera aquests últims 3 dies. Moltes gràcies, Sergi. I ara sí, avui som dilluns 20 de març i encetem una nova setmana i m'agradaria començar el programa parlant del chikungunya. Això és una malaltia tropical que cada vegada és més freqüent a Catalunya i des de principis d'any se n'han detectat 43 casos a tot l'estat, 7 vegades més que l'any anterior, que el 2025. I 28 d'aquests 43 són a Catalunya, és a dir, 2 de cada 3. Tots els casos, segons les autoritats sanitàries, han estat importats de països on actualment hi ha brots. La majoria són països americans, però a Europa també s'han notificat brots a Itàlia i a França. Tot i això, els sanitaris afirmen que la temperatura actual de Catalunya, especialment durant l'estiu, afavoreix que la malaltia es desenvolupi. Així mateix alerten que el tipus de mosquits actuals, com per exemple el mosquit tigre i el mosquit comú, i també el flux de viatgers, fan que cada vegada les malalties tropicals siguin més freqüents aquí a casa nostra. El virus del que parlàvem, del chikungunya, es transmet per la picada d'un mosquit que s'hagi infectat prèviament alimentant-se de la sang d'una persona infectada en els últims 10 dies. És a dir, el mosquit pot contagiar els últims 10 dies. I els efectes en les persones es noten al cap d'una setmana. Són majoritàriament febre, mal de cap, dolor muscular i dolor articular. I segons les autoritats sanitàries, un cop passada la malaltia, aquesta no acostuma a deixar seqüeles en el pacient. Tot i això, l'artritis pot persistir durant mesos i fins i tot anys. Tot i l'augment de casos en aquest últim any, els sanitaris consideren que encara hi ha molts casos sense detectar. I en aquest sentit, el Departament de Salut treballa per extremar la prevenció i el control de mosquits i desplegar circuits per detectar casos de malalties tropicals i poder actuar amb rapidesa. Són plans que ja es van aplicar l'any passat, tot i això enguany es preveu utilitzar també vacunes contra el dengue i el chikungunya si fos necessari controlar un brot. De moment, però, no es contempla encara la vacunació massiva i encara no s'han comprat aquestes vacunes. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dilluns començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que avui ens parlarà del Ventos i el Pélagos, i ens explicarà ell què vol dir això. Després de Drets de Butxaca, en Jan Botí ens descobrirà tot a ver sobre els drets d'autor, sobretot en les creacions digitals. I tot això ho farem, com cada dilluns, amenitzat amb el mondo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però hem de fer, com sempre, un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia. Avui és dilluns, eh?
Avui és dilluns.
Avui és dilluns. És que ja n'hem fet
dilluns
una...
Dilluns 20.
Exacte, n'hem fet una de grossa abans d'entrar aquí, eh? És que, buf, la cosa es complica. Després del cap de setmana es complica, no sé com, però es complica. És espectacular. No sé què has dit d'entrada, no sé quin editorial has fet avui, de què has parlat, eh? No ho sé, però...
Avui he parlat del chikungunya.
Ah,
és
sí,
una malaltia
home,
tropical.
El mosquit aquest... Ostres,
exacte.
Només ens faltava això, eh? També, ja et dic que només ens faltava això.
A més, s'han disparat moltíssim els casos, eh? Perquè passar de 6 l'any passat a 43 aquest any...
Però això és perquè aquest mosquit el tenim aquí ja?
De moment sembla que tots han vingut per contagi en països, on sí que hi ha brots.
Bueno.
Però clar, aquí tenim el mosquit tigre que comença
sí,
a transmetre aquestes malalties.
La globalització, el que dèiem d'això acabarà venint aquí, està clar.
Sí, sí, i les altes temperatures també ho afavoreixen.
Ah, exacte, bàsicament, sí, sí. No parlem d'altes temperatures perquè això ja és un drama. Anem a parlar ara de l'actualitat escalenca. Comencem amb Esquerra, que reclama ambició a l'Ajuntament per obtenir la titularitat de la Casa del Mar. Esquerra afirma que l'Ajuntament pot aconseguir la Casa del Mar, pas que passi a mans del consistori. Reclamen valentia i ambició per negociar que bé o bé l'Estat o la Generalitat compri edificis a la Seguretat Social i després cedeixi la propietat a l'Ajuntament. Uh-huh. Una maniobra, doncs, perquè finalment acabi sent de titularitat municipal. Bueno, aquí ho deixem. Després, igual, doncs, dimecres podem parlar-ne amb l'alcalde, a veure
exacte
què en pensa. perquè per ara no són massa partidaris de tenir béns, és a dir, les prioritats crec que són unes altres, però
Bueno, li preguntarem a l'alcaldia a veure què ens explica.
També parlarem del tast a cegues dels Premis Arrels del Vi, que bueno, doncs, ha sigut aquest cap de setmana. La trobada se celebra aquest dilluns. Se celebra al MAC i reconeix els millors vins de la DO Empordà i també és l'avantsala de la fira dels vins d'Arrels del Vi, que enguany es realitzarà el 23 i 24 de maig. I ens ho explicarà tot la nostra companya Maria Pagès, que ja és en aquest moment, que està allà degustant vins ara mateix.
Bueno, ella no sé si degusta els vins,
però em sembla que no és molt amant del vi, però està allà treballant, que quedi clar que està treballant.
A més, és molt espectacular de veure això, perquè hi ha molta gent, és un d'aquests premis que el jurat està format per moltes persones.
Sí. És tot curiós. Jo me'l sé veure, però diferenciar de que, home, quin és més bo que l'altre, sí.
Sí, al final.
Però a partir d'aquí
dir aquest té tons afruitats, l'altre té més...
Inclús identificar quin vi és.
Això és complicat.
Més enllà de si és negre o blanc. No sé jo.
S'ha de tenir bon paladar per poder fer això.
Bueno, i tenir molta memòria gustativa, com per entendre'ns, no? Per saber distingir, doncs, aquest vi tenia aquests deixos, aquest aroma o aquest d'això.
I poder-los comparar també l'un a l'altre.
Sí, clar.
Perquè a vegades ja, quan em portes 3 o 4, dius, ara ja no sé quin gust tenia el primer.
És una mica el que em passa a mi. Va, aquest dissabte l'Escala ha acollit també la primera jornada de Sol i Sèpies. Es tracta d'una proposta gastronòmica i divulgativa que es dirigeix a promocionar la pesca artesanal i sostenible i que ha inclòs un tast popular i una taula rodona. Bueno, en concret ha inclòs un arrossejat, un tast d'arrossejat amb sèpia, òbviament, però sí. I la segona sessió es celebrarà el pròxim 25 d'abril a Roses. Direm que va funcionar força bé, és a dir, la taula rodona va tenir el seu públic, però l'arrossejat, ja dic jo, que va tenir molt de públic.
Tu diràs.
I a més, feia un dia sol i sèpia, de sèpia n'hi havia i de sol també. Estava molt bé.
Bueno, i aquests dinars populars sempre conviden.
Sí, és un tas, no? Però bueno, escolta'm, els plats eren generosos, els plats que servien estava bé. A veure, més coses també. Parlem de Pau Pautista, que porta el seu missatge a l'Escala, que és el seu nom artístic perquè és Pau Brunet, un jove autista que triomfa a xarxes socials difonent la malaltia, i que ha participat d'un acte a l'Escala amb el seu pare. I aquest acte doncs, ha tret a moltes persones, al Casal del Jubilat, amb qui hem compartit l'experiència de viure amb l'autisme, deixant enrere falses creences i afrontant la vida amb positivisme.
Una xerrada molt interessant.
Bueno, i sobretot està bé aquests... això que diem avui dia, no?, els influencers i tot això, no?, doncs que serveixin per enviar missatges d'inclusió, enviar missatges de positivització, etcètera, no? Llavors, en aquest cas, en casos com el d'aquest noi, doncs trobo que està molt bé la seva tasca, no? I la seva família recolzant-lo. Doncs això, i llavors anem a parlar ja de la marató.
Som-hi.
Perquè tenim guanyadors, en Marc Otero i Anna Codina, que guanyen la marató d'Empúries més calorosa que s'ha fet, Déu-n'hi-do,
la calor que feia sota ahir. Aquell sol que feia ahir.
Sí. Bueno, i dissabte no tro tanto amb els del CrossFit, en aquest cas van ser els del CrossFit, perquè els nens ja van ser a la tarda, que també feia calor, però bueno, corren menys i estan més acostumats, però els de la marató, tela. Joan Torné, de 64 anys, ha batut el rècord mundial de mitges maratons completades en assolir la xifra de 666 a l'Escala.
Home, Déu-n'hi-do, no? Que aquí sí, a l'Escala hem complert un rècord. Em sembla important.
Sí. De passada, que no farem la marató, a ser prova diguéssim, del campionat, a tenir rècords mundials.
Això només fa que pujar, tot cap amunt.
Està absolutament... Perquè al final, sí, és clar, evidentment que com a cita esportiva pròpiament del calendari de les maratons doncs evidentment que criden més les de grans ciutats, no? O que tenen més d'això. Però nosaltres tenim una cosa que no tenen les grans ciutats, que és l'incomparable Marc d'Empúries.
Aquest entorn és meravellós.
I llavors és com un d'això propi, no? Llavors,
és una identitat pròpia.
És una identitat pròpia i seguiran venint.
I tant, que seguiran venint. Llarga vida aquesta marató.
Exacte. Vinga, i encara tenim més esports. Som-hi. Perquè hem de parlar del tenis taula, que ha consumat el seu descens.
Mala notícia.
Sí,
es veia
de venir, no? No, però vull dir que ja, de fet, ja ens ho havien advertit, ja no només a nivell competitiu, sinó és que tampoc el més important, a nivell pressupostari, no podien aguantar aquesta categoria, llavors... Uh-huh. Doncs passen aquestes coses. I també el Futbol Club L'Escala, que diu adéu a les promocions. Per tant, s'apropa el final de temporada, comencem a saber desenllaços de diferents equips escalencs, en el cas del Futbol Club L'Escala, amb la derrota contra el Can Vidalet, no disputarà la promoció o les promocions d'ascens. Mm-hmm. Ens mantenim a la categoria.
Exacte.
Mentre que el CER L'Escala, com dèiem, ha consumat el descens a Divisió d'Honor amb dues ensopegades també a fora. Sí, jugada en fora, exacte.
Bueno, veiem una mica com estan aquests dos equips i en l'Ivan ens ho ampliarà una mica.
L'Ivan ens ho ampliarà tot, amb pèls i senyals, pel que fa al Futbol Club, que no ha pogut ser, i el tenis taula, que a veure si amb aquesta la categoria d'honor es poden mantenir bé.
Potser serà una oportunitat per enfortir-se un altre cop,
sí,
no?
Sí, exacte.
Amb expectatives
sense
més baixes.
Sense haver de patir a cada moment. Mm-hmm. Val, i llavors tenim el temps.
Som-hi.
El temps que ara
que ens espera,
clar, aquesta setmana passada ja no el veia, perquè clar, tenia aquí en Sergi, però ja està, ja, bueno, no sé si està corre per allà, però és igual. Diu que comencem setmana amb més rebombori de tarda, amb tempestes cap a l'interior i escorrialles fins arran de mar. Interior de comarca, perquè jo li he dit interior, què vols d'interior de... El tenim aquí amb la seva bufanda del Sant Andreu, que ha pujat a exactament a quina categoria és? A tercera ref?
No sé, no em miris.
No, ui, que la diu,
primera.
A primera, per Déu, home, i tant, a primera. Ui, no, és que ara em mata, saps? Vull dir que ha vingut aquí amb la bufanda del Sant Andreu.
És que en Sergi és del Sant Andreu, diguem-ho.
Bueno, sí, clar, perdó, per si no us havia quedat clar, en Sergi és del Sant Andreu, perquè és fill de Sant Andreu, llavors...
Ens ha aparegut amb una bufanda del futbol per celebrar aquest ascens.
Vale, total, que venia a dir, bueno, escolta'm, això, aquestes tempestes interior, què vols dir? Que plourà l'Ave Maria des de l'interior de la comarca, parlem de la comarca.
Per tant, a nosaltres no ens plourà, entenc.
Exacte, en principi, escorrialles que arriben fins
plugims.
Fins a ran de mar. Per tant, algú ens pot caure, però no tempesta, no en forma de tempesta.
Perfecte, doncs
ja
estarem atents.
Ja veurem.
Doncs Lali, moltes gràcies. Ens amplies tot això al punt de l'hora, no?
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va malaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga.
plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos. Els vostres preferits. A Boscos encanta espantar els humans. El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se, i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves». Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres? El vell drac va tornar a riure baixet, i tot i així sempre volia que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles, i els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria, i segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui us parlaré del Ventos i el Pelagos.
El Ventos i el Pelagos. Què,
sí, no,
què és això?
No són cap de dues persones que van anar a la batalla del Llavaix de Grècia ni coses d'aquestes, no. Amb aquest títol avui ens anem a parlar de biologia i sobretot d'ecologia marina.
Carai!
Fent referència a dues paraules que també ens defineixen dos espais molt diferents a mar.
Doncs som-hi, anem a veure què és això del Ventos i el Pelagos.
Exacte, posarem en context i farem una miqueta de definició de cadascuna de les coses. Primer de tot, el Ventos és tota la comunitat d'organismes que viuen al fons del mar.
Uh-huh.
Bé just per sobre, bé enterrats o amagats.
Uh-huh.
Enterrats a sorra, evidentment, o amagats a les roques, a les escletxes, etc. Aquests organismes, evidentment, s'anomenen organismes bentònics.
Uh-huh.
I el Pelagos fa referència a mar obert, és a dir, tota la columna d'aigua que es troba fora de l'àmbit de la plataforma continental, que ja sabem que és l'espai de terra adjacent als continents, doncs, a partir de fora, aquesta zona. La paraula ve d'etimologia grega, evidentment, i literalment vol dir part del mar que està lluny de la costa.
Uh-huh. Per tant, mar obert, bàsicament,
sí.
Eh?
Sí, sí. Els organismes que viuen en aquest àmbit s'anomenen organismes pelàgics.
Uh-huh.
En diferència dels bentònics.
Ara que ja estem una mica situats.
Mm-hmm. Hem de parlar que dins de tots dels dos ambients aquests tan diferents, hem de ser conscients, com sempre parlem amb ecologia, del que s'anomena factor limitant.
Mm-hmm.
És a dir, aquells factors que impedeixen que visquin molts animals i només en puguin viure uns quants.
Mm-hmm.
Val? Perquè és més fàcil parlar d'això que no del que va bé a tots. No? Els factors limitants en ecologia és molt important. Ja n'hem parlat algunes vegades, Ona, dels factors limitants a mar, no? Però en farem una repassada just en aquests àmbits. Primer de tot, he de parlar de la llum.
Mm-hmm.
Ja sabem que a mar la llum es perd exponencialment a partir dels 20-30 metres de fondària i a partir dels 40 en avall hi arriba ja menys d'un 50% de la llum superficial. Tant a prop de la, tant prop de la costa com a mar obert, els organismes que depenguin de la llum estaran ocupant els primers metres de la columna d'aigua.
Mm-hmm.
I això és molt important, sobretot en aquells organismes pelàgics, per exemple, perquè, per exemple, el fitoplàncton, que són els organismes fotosintètics que viuen a mar obert, només es trobaran en els primers metres d'aquesta columna d'aigua tan extensa que és la columna pelàgica.
Uh-huh, perquè necessiten la llum, no? I més al fons no podrien viure.
Exacte, en, algun, uh-huh. en els organismes bentònics estaríem parlant d'aquests organismes que serien bàsicament les algues, uh-huh. els fotosintètics i les praderies marines, que ja uh-huh. sabem que a partir dels 30-40 metres ja no poden viure.
Uh-huh. Quins altres factors limitants tenim?
La pressió. Mm-hmm. Mm-hmm. La pressió al fons del mar s'incrementa a raó d'una atmosfera cada 10 metres. Mm-hmm. Per tant, els organismes que viuen lligats al fons del mar, els bentònics, han de ser capaços de suportar pressions que arriben a ser entre 100 i 500 vegades més grans que en superfície en les aigües més profundes. Mm-hmm. Ja veurem que tenen mecanismes per poder suportar aquesta pressió i poder viure en aquelles fondàries i just enganxant al fons, que tenen tota la pressió de la columna d'aigua a sobre. Uh-huh. I un altre factor important són les corrents i l'entorn. Aquí tenim altres factors ambientals, que són claus, evidentment. En aigües més superficials estaran més exposats a les condicions meteorològiques i als corrents en superfície, és a dir, a les grans borrasques, grans temporals, grans, etc. Per això, per exemple, organismes que són pelàgics, com les velelles, les barquetes mm-hmm. de Sant Pere, els temporals de Llevant les porten des de mar obert fins a la costa, les arrosseguen, mm-hmm. efecte condicionant. Prop del fons del mar podríem dir que l'entorn és més estable.
Mm-hmm. No hi arriba tant, no, aquests fenòmens meteorològics.
Sobretot en aigües més profundes. En aigües més superficials sí que té impacte, però en aigües més profundes no.
Uh-huh. I ens en queda algun d'aquests fenòmens
sí.
limitants?
Un molt evident, que és l'alimentació. Uh-huh. Perquè els organismes viuen i es desplacen allà on poden trobar menjar.
Uh-huh. Molt evident.
Bàsicament. Vale? Això, per exemple, ho veurem o es pot veure en els organismes... en el zooplàncton, per exemple, que s'alimenta del fitoplàncton, a la nit es troba en aigües més profundes i en el dia puja cap a aigües més superficials on està el fitoplàncton. Per tant, uh-huh. té un cicle vertical, en podríem dir, dintre d'aquesta columna d'aigua pelàgica. Dit això, Ona, els organismes bentònics, com hem dit, són aquells que viuen lligats al fons del mar. Per poder viure just a sobre del fons, poden viure just a sobre del fons, per tant els anomenem epibentònics, uh-huh. i els que viuen enterrats a la sorra o dins de la roca, que s'anomenen endobentònics. Epi vol dir sobre, endo vol dir dintre.
Uh-huh. Per tant, fem aquesta classificació, exacte. Dins dels bentònics, els que viuen a sobre i els que viuen a dins.
Ah, exacte. Els organismes bentònics poden ser mòbils, com els peixos, crustacis, cefalòpodes, un cranc, una llagosta, un peix... evidentment, o bé sèssils, és a dir, que viuen ancorats al fons, com per exemple els coralls, les gorgònies, les praderies marines, els mol·luscs, els musclos, uh-huh. etc. No? Els organismes mòbils tindran un sistema d'alimentació actiu, per tant anar a buscar o caçar l'aliment, mentre que els organismes sèssils tenen una alimentació passiva.
Clar, perquè no es poden moure.
No es poden moure, mengen el que uh-huh. passen per allà. Uh-huh. És el mateix que un musclo... obrirà les valves situades sobre de la roca i filtrarà el que li arribi. Un corall, el mateix, els pòlips, obrirà els tentacles del pòlips i caçarà o filtrarà el que li passi per allà. Uh-huh. I com he dit abans, aquests organismes tenen diverses estratègies per suportar la pressió de la columna d'aigua. Per exemple, entre d'elles podem nombrar que per suportar aquesta pressió, com viuen al fons del mar, no tenen bufeta natatòria. Uh-huh. No en tenen perquè no els hi fa falta el fet de surar, de flotar, viuen enganxats als fons. Per tant, treuen la bufeta natatòria, els peixos, en aquest uh-huh. cas, és un element que no els hi fa falta i s'adapten a viure just arran de fons. Tenen esquelets més lleugers i teixits més flexibles, amb alts nivells de teixit cartilaginós i gelatinós. Uh-huh. Són teixits més tous, clar, un os... si suporta molta pressió, es pot arribar a trencar.
Clar.
Si és un cartílag, si és un teixit tou, li dona més marge a la compressió que té de les elevades pressions. Uh-huh. I també adaptacions moleculars amb proteïnes i lípids o greixos insaturats. Que això també els ajuda a nivell molecular.
És curiós com els cossos s'adapten a l'entorn on viuen,
eh? Exacte. Sí o sí, necessàriament per viure, no? Això Darwin ja ens ho explicava amb la teoria de l'evolució, no? I en aquest cas es veu clar les adaptacions que tenen per suportar totes aquestes condicions, bé sigui perquè ja no els hi fa falta o bé sigui perquè el cos necessita combatre aquesta pressió d'alguna manera. Com hem dit, els organismes pelàgics són aquells que viuen a la columna d'aigua a mar obert o bé a prop de superfície també. El pelagos, que és el conjunt, l'ambient aquest que hem dit, té diferents nivells de profunditat, diferents classificacions. Com hem vist amb el bentos, també els epibentònics i endobentònics, en aquest cas tenim la comunitat epipelàgica, que viu entre els 0 i els 200 metres de profunditat. És a dir, inclou la zona fòtica, és la zona amb llum, que aquí es concentra la major part de vida, concretament el fitoplàncton.
És aquests que encara necessiten la llum per viure.
Ah, evidentment. Per sota dels 200 metres i fins als 1.000 metres de fondària tenim la comunitat mesopelàgica. És la zona de penombra. Hi ha molt poca llum, no es pot fer la fotosíntesi i ja hi viuen altres tipus d'animals. La zona batipelàgica, entre 1.000 i 4.000 metres de profunditat, on la foscor és total, la pressió és molt alta i, un ingredient més, l'aigua és molt freda.
Clar, això també és important, eh? A mesura que anem enfonsant-nos, l'aigua és més freda.
L'aigua és més freda. La avisopelàgica, entre 4.000 i 6.000 metres de fondària, per exemple, una altra adaptació que tenen els organismes en aquelles profunditats és que el metabolisme és molt lent.
No poden fer les accions tan ràpid.
Exacte, i l'organisme creix molt a poc, per exemple, són organismes molt longeus perquè creixen molt a poc, molt lent. Clar,
No gasten tanta energia.
No gasten tanta energia, no es poden moure tant, consumeixen molt menys perquè en aquelles profunditats els nutrients o no hi arriben tant o costa molt aconseguir el menjar. Per tant, han de tenir adaptat a un organisme molt lent. I la comunitat adopelàgica, que correspon a les fosses marines per sota dels 6.000 metres de profunditat.
Aquí ja és foscor total, això?
Total, aquí ja no hi ha res. Ja no hi ha absolutament res. S'ha de dir també que, clar, només coneixem un 10% dels habitants a mar. I en aquesta zona, sobretot a les zones pelàgiques de gran profunditat, són les zones més desconegudes. Abans no hi podíem arribar de cap manera. Ara, amb els robots submarins, sí que s'hi pot arribar i s'hi pot acoplar una càmera per veure el que hi ha, no? I fins i tot recollir mostres. Però, clar, zones molt xungues. Fa poc es va descobrir, o li van tornar a redescobrir, un calamar que li van posar un nou nom perquè pensaven que era una espècie comú, un calamar que el van trobar a la panxa d'un catxalot. Els catxalots hem de saber que baixen a metres de fondària a alimentar-se d'aquests calamars gegants. Ells sí que descobreixen aquesta zona.
Exacte, vull dir que potser ara que deies, no, que aquests robots sí que estan començant a arribar a aquestes zones més fosques, potser descobrim noves espècies, sí, no, que fins ara han estat ocultes.
I un descobriment també va ser en aquestes zones, concretament en les zones bentòniques, quan es van descobrir, ja saps que en els oceans hi ha les zones de les dorsals oceàniques, que són aquelles zones on es forma continent, que hi ha l'escletxa, la dorsal, va sortint lava, i hi ha moltes zones de fumaroles, zones volcàniques d'alta temperatura a sota del nivell del mar, al fons del mar. Doncs es van descobrir molts organismes bentònics, d'aquells que viuen al fons, just en aquelles zones on sortia aigua tan calenta molt rica en sofre, en sulfurs. Eren capaços de viure en aquella zona bacteris que s'alimentaven del sofre i a partir d'aquí tota la cadena alimentària fins a grans organismes que també s'hi alimentaven allà, un pol de vida, fins que les càmeres no van poder baixar aquells 3.000, 4.000 metres de fondària, 2.000, a veure allò.
Tot això era desconegut.
Tot allò era desconegut.
No, ja ho deies, no? Només coneixem un 10%,
un 10%.
De la fauna marina, vull dir que
un 10%.
Tot el que ens queda.
Evidentment, Ona, que les llums, les corrents i la pressió són els factors més importants i els que determinen la vida a totes aquestes, justament en aquesta fondària, no? És un hàbitat molt complex, on trobem des d'unicel·lulars fins a macrovertebrats, com he dit abans, els cetacis, els catxalots que baixen fins a aquella profunditat a alimentar-se. A mar obert necessites grans desplaçaments per alimentar-te. Desplaçaments que molts organismes fan, com hem dit abans, entre les parts més profundes i la superfície, seguint el ritme circadià, és el ritme del dia i la nit. Els alimenten en aigües superficials i baixen després a aigües profundes, com és el cas del zooplàncton. Però també estratègies perquè no se't mengin.
Clar, això és la llei del més fort, no? Una mica has de caçar i evitar ser caçat.
A mar obert ets més vulnerable, perquè ets una cosa que destaca entre la immensitat de que no hi ha res. Per exemple, quina estratègia podem tenir? Doncs en peixos, per exemple, diferències de color entre la part ventral i la part dorsal, perquè si et veuen de baix cap a dalt et confonguin amb la llum solar, i perquè si et veuen de dalt cap a baix et confonguin amb el blau del mar. Per això, per exemple, a dos grans nivells, les sardines, per exemple, o l'anxova, la part dorsal, o els verats, per exemple, que tenen aquelles ratlles blavoses, són més fosques, perquè la llum del mar incideix a dalt, i per tant tenen la part més blavosa, perquè, per exemple, els ocells no els vegin o no se'ls puguin menjar. Però la part ventral és més clara, precisament perquè les tonyines i els peixos depredadors de baix els confonguin amb el sol i tampoc se'ls puguin menjar.
Estratègies que tenen els animals. Sí,
diferents als estirats. I és una zona, evidentment, on trobem els grans migradors oceànics.
Carai, els que fan grans viatges.
Grans viatges. De totes les espècies, des de plàncton fins a anguiles, cetacis, tonyines, això, tots els animals de totes mides, etc. Que alguns, o molts, en molts casos, s'aprofiten, per exemple, de les grans corrents per estalviar energies.
I aquestes grans migracions suposo que també van lligades al tema de l'alimentació.
Ah, no? Evidentment, i al tema de la reproducció.
El tema de la reproducció en el sentit de buscar aigües més calentes o aigües
exacte,
més fredes.
O aigües amb més menjars, amb més nutrients perquè les cries es puguin alimentar més.
Doncs Sergi, avui hem tornat a submergir-nos en aquest mar que ja ho havíem fet altres vegades, però avui hem anat fins al fons de tot.
Fins al fons de tot, i a tots nivells.
Exacte, coneixent aquests dos organismes, no? El Betos i el Bentos i el Pelagos.
I el Pelagos, exacte.
Aquests noms que ens sonaven una mica estranys, però ara ja els situem.
No són de la pinícula de 300, de gladiadors i de soldats de combatent a les termòfiles, sinó que són dels ambients de mar.
Doncs Sergi, moltes gràcies i ens retrobem un altre dia parlant aquí al Guaita que tenim.
Doncs fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 0. 972 77 10 0 0.
I després del Guaita que tenim, com cada dilluns, anem al Mundo Sonoro del DJ Bigot.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigot.
Listen to the flower power. Nothing but flowers. És temps de flors. I aquest és el tema dels Talking Heads, extret del seu àlbum Naked, de 1988. Abans de desbandar-se, amb el David Byrne al capdavant. Tot un referent de l'art pop contemporani, Talking Heads.
Yeah.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret ens descobriràs avui? Què aprendrem?
Avui aprendrem a parlar de drets d'autor.
Uh-huh.
Allò que a vegades, no? Escrits, productes digitals, videojocs, doncs allò que creem, que cada dia hi ha més creadors de tot.
I tant.
Com ho podem protegir? Com ho hem de protegir?
Doncs som-hi.
Doncs mira, tot això va sorgir arrel d'una conversa amb un amic que és oient d'aquest programa, el Roger. Si ens escolta, segur que ens escolta, jo crec que li serà útil aquest programa, perquè justament està desenvolupant un videojoc i m'exposava una inquietud. M'exposava la inquietud de dir, escolta'm, jo estic creant aquest videojoc extensible a una aplicació, a música, a qualsevol producte il·lustratiu, el que sigui. Ah, l'has programat, l'has dissenyat, i has invertit una sèrie d'hores, caps de setmana, temps lliures, etc. I ho publiques.
Uh-huh.
I al cap d'un temps veus que hi ha algú que està fent servir allò com si fos seu, i no pas teu.
Que t'han robat la idea, t'han robat el disseny, no?
Ha passat alguna cosa lletja,
uh-huh,
no? Aleshores, el que ens preguntem, no?, és com podem fer front a aquesta por, com podem donar resposta a aquesta por lícita, que es genera doncs, quan hi ha problemes amb la propietat intel·lectual, no? I amb aquests, i amb aquests drets d'autor. Perquè la pregunta que em feia el Roger era dir, escolta'm, però això seria legal si m'ho prenen? Perquè, clar, com que jo no he fet res, no ho he protegit de cap manera,
clar,
ho poden fer, no ho poden fer. I, sobretot, jo crec que el més important, que és el que explicarem avui, és saber si el fet de crear el que sigui, només pel fet de crear ja està protegit, o si ho hem de registrar i n'hem d'informar alguna autoritat per protegir-ho. Jo crec que aquest és un dels principals kits que avui desvetllarem.
Doncs som-hi, anem a desgranar tot això. Quins drets ens regulen aquests drets d'autor?
Doncs a nivell estatal, els drets d'autor no neixen ni en registres ni en oficines.
Uh-huh.
Això què vol dir? Pel sol fet de crear i de tenir tu una idea original i pròpia, per aquest sol fet tu ja has generat el dret d'autor. Per tant, el dret neix en el mateix moment que tu crees aquesta idea original i pròpia, sense més.
Per tant, no cal registrar-la, no?, per tenir aquest dret.
Per tenir aquest dret, no. Això, de fet, és el que ens estableix la llei de propietat intel·lectual, que és la llei que ens regeix per regular tot aquest àmbit, no? És a dir, tu no has de publicar un lloc, no has de fer-ho enlloc. Ara bé, allò que tu has creat, ja sigui el videojoc d'aquest amic meu, una aplicació, una il·lustració, una cançó, sabent que la llei ja et reconeix com a autor, que et reconegui ja la llei com a autor, no fa que tingui la màxima protecció.
Uh-huh.
Per què no fa que tingui la màxima protecció? Perquè el que hem de poder fer és demostrar aquest dret. Clar, si jo ho he creat, jo sé que ho he creat, però no ho he explicat amb ningú, per entendre'ns, a ulls del públic hi ha d'haver alguna manera que empari, que si passa alguna cosa de les que explicàvem al principi, jo puc dir, escolti'm, és que això ho vaig fer jo, per tant tinc aquest dret, i a més ho puc demostrar.
Uh-huh. O sigui, aquí el que diem sempre, no? S'ha de poder provar, s'ha de poder demostrar.
Ho ha de poder demostrar. Per tant, per què, i això com a màxima, els drets d'autor no fallen perquè no existeixin, perquè existeixen. Fallen perquè la gent ho confon amb crear, amb protegir.
Uh-huh.
I crear i protegir són coses diferents. Són qüestions que van per vies diferents. Per tant, a tu la llei et reconeix des del primer dia, tinguem-ho claríssim, i des del segon jo et recomano que ho protegeixis i facis alguna acció per poder-ho protegir. No? I per això existeixen els registres de la propietat intel·lectual, per exemple. No? No perquè siguin necessaris per crear aquest dret, sinó perquè tu el puguis deixar-ne constància. De qui és l'autor? Quin contingut inclou, des de quin moment, això també és important, no? El moment, la crua, des de quan aquesta protecció existeix. Per tant, és una eina de prova, a mi em permeti, davant de tercers.
I com ho hem de fer per exercir aquest dret?
Clar, jo crec que aquí hi ha una pregunta que ja està una mica resposta, em convé fer aquest registre, aquesta protecció? Home, la resposta, com sempre, en dret sol ser depèn. Ara bé, la recomanació és alta.
La recomanació és sí, et convé. No?
La recomanació és sí, et convé. I et convé més si la creació té valor econòmic. Perquè si la creació té un únic valor sentimental, el teu pare fa un quadre, el meu pare pinta, fa quadres, jo sé que segurament no li prendran, no?, una obra que jo tinc al menjador de casa, abans potser això no cal registrar-ho enlloc. Ara, si tu llences un videojoc, com és el cas que ens ocupa, del qual parlem des de l'inici, que és possible que doni un rèdit econòmic per les descàrregues que la gent tindrà,
registra'l perquè si això funciona i algú t'agafa la idea i tu no tens cap comprovació que allò és teu, llavors qui es faria el rèdit econòmic és l'altre.
Exacte.
No?
Comprovació en podries tenir, perquè al final si ho has desenvolupat segur que un rastre has deixat, però seria molt més feixuc. Llavors fem-nos la vida fàcil, no? Per tant, en cas de conflicte tenim una posició de fortalesa perquè és molt més senzill. Per tant, registrant no és que et doni més drets, perquè el dret ja el tens, sinó que et facilita la vida. Registrar et facilita la vida.
Per tant, registrem, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant, que siguin creadores del que sigui, de música, de pintura, de videojocs, de confecció, del que sigui, que ho registrin tot.
Sí, perquè certament no és l'única via, També tenim vies a través de notaris, en tenim d'alternatives, però segurament la més coneguda, la més senzilla, la més accessible és fer-ho a través del registre de la propietat intel·lectual. Per tant,
Clar, això t'anava a preguntar, com s'ha de fer per registrar?
Bueno, doncs fas en el registre de la propietat intel·lectual, doncs tenen la seva pròpia via, a la qual tu exposes el que tens, se't sol·licitarà segurament una sèrie de documentació doncs, per provar, no?, aquella originalitat, aquell contingut, i per tant allò queda de manera oficial establert en allà. Exacte. Després, el dubte, un segon dubte que em plantejava és, escolta'm, això només em serveix aquí?
Clar, perquè, quan ho hem registrat, només té valor legal a Espanya o...?
Si només fos així, seria molt pobre aquest reconeixement, no? Perquè si jo he d'anar a cada país del món, dels pràcticament 200 que tenim, a registrar això, seria pràcticament impossible. Aleshores, la sort és que no val només a l'estat espanyol. I no val només a l'estat espanyol perquè gràcies a la Convenció de Berna, la Convenció de Berna és un tractat internacional de finals del segle XIX.
Déu-n'hi-do, o sigui, ens remuntem endarrere
i que el va impulsar algun amic conegut. Un senyor que es deia Victor Hugo, escriptor romàntic francès, que pels nostres oients, si ara estan despistats, escriptor dels Miserables, escriptor del Geperut de Notre Dame. Per tant, un intel·lectual i artista reconegut, va ser dels impulsors justament per protegir les seves obres, i això va ser doncs un pacte, un acord que es va iniciar doncs a l'inici amb uns pocs països, 6 o 7, majoritàriament europeus, i que a dia d'avui s'ha extès a més de 160 països. Uh-huh. Per tant, aquesta protecció dels drets d'autor està estesa a dia d'avui amb aquesta amplitud pràcticament a tot el globus terraqui. Per tant,
amb una acció que facis aquí ja estàs protegint-ho arreu del món.
Certa tranquil·litat. Uh-huh. Certa tranquil·litat és el que ens ofereix. Per tant, no hem de fer registres internacionals extres a aquell que ja hem establert pels canals interns aquí dintre, perquè llavors podem dir, com a metàfora, que els drets d'autor viatgen amb l'obra. Viatgen amb l'obra. I com a segona derivada, dins d'aquesta protecció de què fer, el meu amic em plantejava, bueno, i si faig una patent? I vaig dir, home, deixa'm que ho miri, però diria que no. Diria que no perquè, quan parlem de patents, que també estan regulades, i a nivell europeu això doncs forma part dels reglaments interns, les patents estan destinades principalment a temes més tècnics, a temes mèdics, a temes farmacèutics, no? Uh-huh. Que és la idea que tothom té al cap, és una patent d'un medicament, uh-huh, o d'un descobriment. Clar, un videojoc, una aplicació, com a regla general, no es patenta. Per tant, amb el dret d'autor, per aquests àmbits que parlàvem, en tindríem prou. Uh-huh. En tindríem prou, és el que dèiem, que aquestes patents protegeixen, no?, qüestions tècniques i específiques, i no expressions de la creativitat artística.
Són per altres coses més concretes, no?, les patents.
Exacte, i més tècniques, més de l'àmbit científic, no? És a dir, són canals i proteccions de caire diferenciat.
I el procés per fer una patent deu ser diferent, no?, del procés per fer el registre de la propietat intel·lectual.
Sent un absolut ignorant de quin és el procés, estic segur que té una complexitat que no té anar a un registre de la propietat intel·lectual, que té els seus requisits, evidentment, però estic segur que la complexitat que té no és la de patentar un producte,
És una cosa més seriosa, no?, això de la patent?
Té com més entitat. Uh-huh. Té com més entitat, sí. No sé, a més també en l'ideari col·lectiu està atribuït, no, a això, un descobriment.
Sí, exacte, ens sembla com una cosa molt grossa, això, una patent. Grossa.
Sí, per això que em va dir, va patentar un videojoc, dic, amb trontolla. Efectivament, no cal patentar un videojoc. El que sí que és important... Digues.
No, t'anava a dir, què passa, no?, si quan hem protegit tota aquesta obra, tot i això, tot i haver-la protegit, algú ens l'agafa o algú la reprodueix sense el nostre consentiment?
Exacte. Aquí, la llei, la citàvem abans, la llei de propietat intel·lectual, en el nostre cas, ens ofereix diverses vies, no? Des de sol·licitar amistosament a la persona, no?, perquè cessi en l'ús il·lícit d'aquella autoria que és teva, fins a accions més contundents per la via civil, sobretot, on s'obligui a través d'una demanda a retirar a aquesta persona el contingut i a reconèixer que l'autoria no és teva. Això passa molt a l'ESGAE. L'ESGAE és aquesta institució que regula també música, on moltes vegades hi ha aquests litigis de plagi, de mala praxis, no? D'això ho vaig fer jo fa 20 anys i ara tu...
O demà has agafat aquests compassos i d'això... Sí.
Exacte, no? Doncs tot això, a través d'aquest tipus d'institucions queda protegit, no? I són les que també vetllen pel seu compliment i per mediar en el supòsit de que hi hagi un conflicte. I el que també és cert és que podem reclamar indemnitzacions, perquè al final... hi pot haver algú que s'hagi estat lucrant amb la teva idea, amb la teva autoria. Per tant, hi ha dret a una compensació. I en casos que puguin ser extremadament greus, que s'haurien de valorar, pot entrar fins i tot la responsabilitat penal. Uh-huh. Pot entrar fins i tot la responsabilitat penal. Per tant, a nivell global de coses a fer, hi són, no? Això de restaurar, d'informar, dir, escolti'm, això no era meu, ho reconec, perquè m'han obligat, o pel que sigui, però ho reconec. I per tant, doncs, sí que hi ha vies per protegir-ho. Millor si no ens hi trobem, però com que pot passar, doncs tinguem-ho present.
Clar, jo ara estava pensant també, a vegades passa, no? A vegades que ara com que tots tenim un telèfon a la butxaca, fem fotografies i les pengem a Twitter o vídeos, i mitjans que necessiten una fotografia i no hi han pogut enviar cap redactor ens agafen aquelles fotografies
de Twitter. Poden fer.
Això no ho poden fer.
Perquè, de fet, això els oients ho veuran si entren a les xarxes, moltes vegades el que han de fer, que és la bona pràctica, que és el compliment de la norma, és sol·licitar el permís. I moltes vegades veiem redactors de TV3 o de qualsevol altre mitjà doncs comentant aquella imatge de que podem fer servir aquesta imatge en el Telenotícies d'aquest migdia citant-ne la teva autoria. Si la persona ho autoritza i a més no cal fer cap altre tràmit perquè més públic i notori que això no hi ha res, doncs escolta'm, és la via correcta per fer-ho. Però sobretot fem-ho perquè en fotografies passa molt també. Quantes vegades hi ha fotògrafs que es dediquen a això.
I tant, exacte.
Que es dediquen a això. I hi ha mitjans de comunicació que se suposa que són germans de professió, doncs que agafen aquestes imatges sense citar l'autoria. Que és tan senzill com citar l'autoria, a vegades.
Clar, perquè si t'agafen la imatge i citen l'autoria però no t'ho diuen, això es pot fer?
A veure, si més no, no s'estan atribuint una feina que no és seva. No estan fent passar una imatge qualsevol per una que no és. Després, bueno, caldria veure l'impacte que té això i si a nivell econòmic poguessis fer una reclamació. Però vaja, en el moment que t'han citat, si tu això ho havies publicat...
Doncs, clar, en el moment en què tu ho has fet públic a alguna xarxa social...
Això no et treu l'autoria.
Clar, no et treu l'autoria, però ja has compartit aquesta imatge, no?
Exacte.
Sí, de totes maneres sempre s'ha de citar, no? I si no us citen, que ens esteu escoltant,
amb tot el dret del món, i amb tota la contundència, perquè a mi em sorprèn que dins de l'àmbit periodístic, ja em perdonaràs, no? Perquè tu t'hi dediques i ets molt bona professional, però hi ha molta gent que no ho fa i dius, escolta'm, és que és gratuït. És que fer que les coses bé, a vegades és més fàcil que fer-les malament.
I tant, passa que a vegades ens emboliquem, no?, amb fer les coses malament.
Sí, no sé, a vegades per algun descuit possible, no?, perquè tenim molta feina, perquè no ens n'adonem. Però clar, si forma part de la cosa més intrínseca de la teva feina, ostres, posem-li una mica d'ull, posem-li una mica de carinyo i de mimo.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, Jan, però anem a uns consells finals. Què ens vols dir avui?
Doncs a veure, jo crec que com a consells finals la gent ha de tenir clara una cosa: el dret neix amb el mer fet de crear l'obra i amb l'originalitat d'aquesta. Això és una cosa que és important. Per tant, el registre no és obligatori, però és altament recomanable, perquè ens permet demostrar aquella autoria que ja tinc reconeguda. Tant, jo crec que aquest és el marc en el que ens hem de moure i en el que tothom que ens estigui escoltant i que es dediqui a crear, confeccionar el que sigui, ho tingui present. Jo crec que la decisió intel·ligent és aquesta, perquè d'aquesta manera ho protegeixes, ens cobrim les espatlles, i si mai tenim un problema perquè hi ha gent, doncs, que malauradament no funciona dins dels paràmetres de racionalitat que hauria, doncs aquí tenim una prova a demostrar. I també la segona derivada és que un cop fet això, i que un cop reconegut aquest dret i registrat dins de l'Estat, doncs no hem de dedicar-nos a voltar pel món, a fer una mena de volta al món en 60 dies, per registrar-ho en tots els països en els quals pugui passar. I menys ara, que estem en un moment on les fronteres digitals pràcticament no existeixen, traient alguna salvatat com la Xina i altres països que tenen poc de democràtics, però no ens hem de dedicar a passejar-ho, perquè ho dèiem abans, Els drets d'autor viatgen amb l'obra.
Per tant, ens quedem amb això, Jan, que ho hem de registrar tot i que amb un registre aquí a casa nostra ja en tenim prou.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos...